Tècnic ha estat Toni Cardell. Recordeu que tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
Ser un bon treballador, quedar bé amb l'empresa encara que no hi hagi motiu. Ser simpàtic, ser esportista, ser un bon alumne, ser eficient, tolerant, ser un bon fill, ser un bon amic, ser un bon home, ser un bon exmarit, ser sociable, ser qui paga el compte, ser a les xarxes socials, ser el primer que felicita del sant, ser familiar. Què som?
A IB3 Ràdio comença Cactus, amb Felip Palau.
Podríem dir ser un bon rocker, ser un bon lletrista, ser un bon músic. Vaig conèixer un metge que m'va dir una vegada que en aquest món actual el més difícil, el més complicat, és arribar a saber què som. Perquè hi ha moltes coses que afecten a la nostra personalitat, però quan intentem només cercar en el que som, més enllà de tots els estímuls que tenim, resulta que podem arribar a tenir problemes. No diríem problemes, diríem dificultats en trobar la nostra essència. Sebastià Salom, com estàs, amic meu?
Bon dia, amic. Què tal?
Amics oients.
I amics oients, avui a Cactus no parlarem de l'essència humana. Avui farem una mica de final de curs. És el darrer Cactus de la temporada. I farem una mica de balanç. Hem de recuperar algun dels millors moments del programa. Per nosaltres, no sé si els oients els consideraran o no millors, però una selecció.
I vendran tots els convidats que han estat aquí a Cactus.
Bé, vendran alguns, perquè han fet de 7 Cactus, aquest és el de 8, però han tingut de 7 convidats, i avui en farem una selecció. Avui parlarem amb un vitòleg, parlarem amb un fotògraf ja jubilat, parlarem amb una experta de màrqueting, parlarem amb un antropòleg, parlarem també amb un professor de ioga, perquè te facis una idea, que segurament ja te l'has feta, de la varietat d'aquest programa, de la quantitat de veus diferents que han vengut per, d'alguna manera, intentar fer incís en aquest, anem a dir, pensament crític que durant aquests mesos hem intentat oferir als nostres oients sobre la vida moderna. I en un programa on la música també ha estat molt protagonista, molt important, i en la qual no han tingut massa problemes amb canviar d'estil musical, no? D'escoltar els Hives, que és el grup que han posat en començar el programa, i ara mateix transitar cap al vals dels patinadors. Ara mateix, escoltant aquesta cançó, Sebas, m'està passant el mateix que va succeir el dia que la van punxar al programa,
sí.
I és que m'han entrat ganes de fer que soni,
sí.
I deixar-me endur per ella.
I perdre audiència mentre tant.
No ho sé, aquest és el gran dubte. Si deixéssim ara, durant tot el programa, aquesta cançó,
bé,
i música d'aquest estil, creus que perdríem audiència?
No ho comprovarem, no?
No ho comprovarem ni ho sabrem.
No.
Perquè és molt difícil de saber.
Sí.
Però és una manera de dir que en aquest programa, amb estils musicals, no tenim manies.
Hem tocat de tot.
Hem tocat de tot.
Tots els temes.
Hem posat heavy, hem posat rock, rock clàssic, rock modern, hem posat hip-hop,
pop.
I hem posat un vals, hem posat pop. Hem tingut un poquet de tot. Amb l'objectiu, com dèiem, de fer un poquet de pensament crític, aturar-nos en veure com és l'ésser humà del segle XXI i, sobretot, de quina manera bona i dolenta li han influït les tecnologies. Començam a repassar l'entrevista que vàrem tenir amb Benjamí Villoslada. Ell és vitòleg, ara mateix és un alt càrrec del govern amb tots els temes de la tecnologia. Ell ens va parlant a la conversa que vam tenir a un dels primers programes, ens parlava de l'objectiu que té el govern en aquesta legislatura d'aconseguir que els núvols dels Big Data, allà on arriben tota la informació que conscient o inconscientment nosaltres compartim,
sí.
Bé, nosaltres acceptam un contracte sempre per,
sí,
compartir aquesta informació, no el llegim normalment, però aquesta informació normalment se'n va, deia, a un gran ordinador de San Francisco, concretament.
Sí.
I del govern ara té l'objectiu de que aquest núvols que acaben estant a l'altra banda de l'Atlàntic, almenys estiguin aquí a prop, a les illes, no? Núvols d'informació aquí a prop, amb la dificultat que tenim aquí a les Balears per tenir núvols i sobretot que plogui, no?
Sí.
Ell, te'n recordes que parlava d'aquesta idea del govern d'aconseguir això i altres coses interessants a les quals varen parlar amb ell. Ell és un integrat, ell està molt convençut de la importància de la utilitat que tenen les noves tecnologies.
Sí, de tecnificar-te tu mateix.
Valen parlar inclús de la intel·ligència artificial.
Sí.
Anem a recuperar-lo.
Bé, bueno. En el cas de Terminator és una comparació que justament se va fer malament. La pel·lícula ja està pensada per explicar-nos que tot aquest pas cap a la robotització i la intel·ligència artificial es va fer malament. Justament l'hem de fer bé. Hem de treballar. La següent lluita important serà la privadesa, serà tenir els centres de dades a prop i molt de programari lliure, molt de saber realment què estan fent la teva informació i que la tinguis a prop de casa. I en crear infraestructures locals per tenir tot això a prop i que no estigui ni a Stuttgart, ni a Berlín, ni a Estats Units, és una de les feines a les que estem treballant en aquests moments amb el govern. En crear infraestructura perquè tot això ho tinguem aquí a casa i empreses locals, gent de la teva confiança, igual que el teu farmacèutic o el teu metge, et manegi els teus robots. D'alguna manera no dependre de les grans corporacions. Que hi haurà gent que se deixarà dependre de les grans corporacions, com ara hi ha gent que mira segons quins canals de televisió i segons quins programes. No podem fer que tota la societat estigui tan culturalitzada i tan conscient, però ha d'haver mecanismes perquè els que vulguin realment fer-ho bé i tenir privadesa i tenir qualitat de vida digital la puguin tenir.
Benjamí, m'agrada que hagis introduït aquest aspecte de les dades i de la proximitat o la llunyania de les dades. Anem a posar un exemple a Facebook, no? Aquell senyor jubilat que fa una partida de petanca o fa una torrada amb els seus amics i el seu mur de Facebook penja, no sé, 20 fotos, eh? 20 fotos de la torrada, de la car, de si els seus nets, que si no sé què, no sé quants, no sap ben bé què està fent, això passa molt. Aquestes fotos on arriben? Des d'on es veuen?
Aquestes fotos, en el cas del Facebook, les condicions d'ús que ha signat són bastant terribles i les tenen en els seus servidors dels Estats Units, en tenen tots els drets per poder-les utilitzar pels seus fins, que no, els seus propòsits comercials no són els que ens podem imaginar de vendre la teva privadesa, perquè amb ells en realitat tant els hi fot el que mengis o el que no, però tot això se'n recull informació i es ven a empreses que fan els seus plans de màrqueting i fan les seves simulacions, això que se diu el Big Data. Per exemple, Facebook ha comprat WhatsApp, abans xerraven de WhatsApp. algú m'explicava, el meu cunyat me va enviar una fotografia d'un cotxe, un Ford Focus, que s'havia comprat, me la va enviar per WhatsApp. A partir d'aquell moment, jo en el Facebook veig molts anuncis de Ford Focus.
Què dius?
Sí, sí. Per què? Per reconeixement d'imatge, han vist que algú t'està dient que tens un... jo tinc un Ford Focus i tu no? I a partir d'ara t'ofereixen ofertes de Ford Focus.
Sí, sí.
I Facebook fa una pasta gansa tremenda amb aquesta, amb aquesta gran, amb aquesta informació. Vull dir, té més informació de tots nosaltres que ningú. I tot això li és molt útil a moltes empreses. Per exemple, a Facebook. Perdó, a Facebook. La informació de Facebook és útil, per exemple, a Amazon. Amazon, una de les coses que està perseguint en aquests moments és lliurar els paquets el més aviat possible. En algunes ciutats d'Estats Units ja te lliuren les compres d'Amazon en 2 hores. Mm. Per poder-te lliurar la compra en 2 hores, ells ja fan el paquet abans de que tu compris. Ells saben que compraràs aquelles sabates. I ja t'han fet el paquet. I han posat l'etiqueta amb el teu nom. I ja està esperant a la porta. I en el moment en què tu dius comp, la posen a la furgoneta. I tu la tens en 2 hores. En la qual cosa, abans de començar la gravació d'aquest programa de ràdio, t'has comprat les sabates i ara quan surtis ja les tens.
M'estàs dient que si, no sé, algun dels oients que ens escolta ara mateix li envia un WhatsApp a la seva parella i li diu t'estim, Amazon es posarà en marxa i quan es torni a connectar, no sé, el seu mur de Facebook, sabrà quin regal li ha de fer a la seva parella per l'aniversari de noces, per exemple.
Això és el que pretenen, sí.
Mare de Déu.
Sí, ho està fet.
Això és el que pretenen, això és el que es diu el famós Big Data, tenir informació al màxim de personalitzar a la gent perquè tot internet i tot el que te trobis estigui personalitzat per tu. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. Aquí seguim a Cactus. Acabam d'escoltar un fragment de l'entrevista al vitòleg Benjamí Villoslada. Està bé que comentaré que ha fet final arran de la cançó de Pals de Common People. Això de voler ser una cosa, però tampoc no ho pots. Jo de adolescent volia ser heavy. Fins i tot me vaig gastar 2 vegades amb ser heavy. No hi havia cap manera.
Sí. Bueno, millor ho eres.
A mi m'agrada el heavy, sí, m'agrada la música heavy. Hi ha moments en què sí, m'agrada escoltar música heavy. Però una altra cosa és, voler ser de cop i volta, som heavy, no?
Sí, tant ell, en Benjamín, com en Xisco Nadal, quan va venir a parlar-nos de lligar, me'l va dir que el que han de tractar de ser és ser autèntic, i això és molt durant fora.
Sí, hem de ser autèntics i també hem d'estar connectats, perquè és el món que ens ha tocat viure. I ara anem a escoltar el fragment de l'entrevista a una persona que no està gens connectada. Interessant va ser la conversa que vàrem mantenir amb en Mateu Barceló, és un fotògraf jubilat, amb el qual, per cert, vàrem fer-nos el seu primer selfie.
Sí.
I a més el vàrem penjar aquí a la nostra pàgina de Facebook.
Li va costar molt de fer.
Li va costar moltíssim. De fet, ell pitjava, no se'n donava compte, i pitjava el telèfon mòbil tot el temps, i crec que se va fer d'haver 150 fotos. Jo les tenc al meu telèfon, sí, perquè se'l va fer amb el meu smartphone, i és molt curiós. Jo crec que fins i tot hauria de ser, no sé, d'alguna manera podria ser una mena d'art de la tecnologia, no? De com una persona descobreix la tecnologia, perquè ell va mostrant, no, els seus dubtes durant aquesta seqüència de fotos. Les primeres fotos són, evidentment,
desenquadrades.
Sí. Ell no sap què està fent. I finalment, després de moltes fotografies, tenim aquell selfie, no? I ell riu. Ell criticava molt, de fet, la vistositat, la manualitat, el fet de com amb aquest tipus de fotografia, sobretot amb el selfie, s'ha perdut la fotografia artística, i com avui en dia la fotografia s'ha convertit en un fet compartit, no tan gaudit i no tan elaborat com compartit. Allò que han dit sempre en aquest programa, Sebastià, que avui en dia per existir hem de compartir.
Sí, això ho diuen alguns anuncis ara mateix, i crec que un de telefonia te diu que si no comparteixes no tens estiu.
Ell ens va, per cert, recomanar aquesta cançó, Kodachrome, de Paul Simon. Va començar l'entrevista parlant precisament d'aquelles càmeres Kodak.
Ara tots empleem màquines digitals, ja no empleem rodets, però curiosament les fotos són molt ràpides, però després per donar-te l'àlbum de fotos estan un any. Perquè estan un any, perquè s'ha de, totes s'han de retocar, perquè si no, no va bé.
O sigui, aquí.
I és un problema. Precisament, xerrant de Kodachrom, les diapositives eren una escola de fotografia, perquè no te podries equivocar en l'enquadre. Te podries equivocar, perquè allò quedava. En són negatius, sí que te podries equivocar, perquè podries ampliar una foto, després retallar-la en el teu gust. O en l'ampliadora, agafar un trosset i ampliar-la. La diapositiva no, era una escola de fotografia. Quan a l'escola de fotografia, de fet, t'ensenyava, feies diapositives, perquè com que facis una senyal de tràfic o una clau de llum o una xeta de banyo, pues ja no servies la foto, és a dir, no servies la foto, ja perdia i no la podia llevar, ara sí. I aquest és el problema, que ara els fotògrafos poden fer les fotos que vulguin, després agafen i en sobretot dir, borre el que vol.
Però ara és obligatori que surtin guapos i si no estan guapos, els el feim.
Sí, curiosament curiosament és que passa hi ha unes contradiccions en la fotografia tremendes, perquè curiosament abans, quan revelaven les fotos, aquesta de fer Kodak, quan revelaven fotos, i després ho varen fer tots quan hi havia un parell de fotos que no t'agradaven, no ho espagueva, les deixava. Ai, perquè t'has identitat, ai, quin careto que jo digava, ai, quina cara. Ara resulta que, xerrant de selfies, que xerràvem abans, que mira que no fa la tancat, sí. Però d'aquests selfies, perquè t'agafen un gran angular, o sigui, un va bot i que t'agafa molt d'àngul de fotografia, sí. Perquè si no, no ho t'agafaria. I les fotos, les cares queden deformades. És com si fas una foto a un nin petit, des de la teva altura. El nin sempre queda en suacant més gros que els peus. T'has de cortar per fer la foto. Però ara tothom se fa fotos que són horroroses, caretos asquerosos, i si ja l'encanten. Jo no ho entenc.
La moda.
És com una mena de constatació de que ets allà, a un lloc, en un moment determinat, i que vols compartir, perquè això és una altra cosa. La fotografia avui en dia ja es comparteix amb molta gent.
Sí.
Allà s'ha perdut aquella idea romàntica, ja romàntica, de fer la foto, revelar-la i fer l'àlbum i compartir-lo, si volien, amb els teus amics o familiars. Ara això ja és instantani i es comparteix amb molta gent.
Però jo m'agradaria saber si és per demostrar que estàs fent coses o per propi convenciment.
Se parla de postureo, no?
Sí, jo me recordo una frase de gran Antonio Gala, que xerrava, un article xerrava de viatges i deia la gente ahora viaja por haber viajado. No por viajar, sinó por haber viajado.
Por haber viajado.
I és així, jo crec que ara les fotos se fan perquè vegis que jo ara he estat aquí a Ivetra xerrant. Cosa que jo, si me vol escoltar, m'escolten, però m'importa un bleu que la gent ho sàpiga.
És curiós això, Mateu, això de fer-te una foto i abans de voler-la penjar, posar-li un filtre i fins i tot posar-li un marc, no? Emmarcar una foto, que és un fet molt antic, no? Això de comprar-te un marc i posar-li una foto.
Era una de les coses que més se venia.
I doncs, ara mira, ara marcam la foto al nostre mòbil i la compartim.
I l'envia, sí. De totes maneres, el que vol dir que, o sigui, ara has de fer les coses per fer-les i les has d'enviar. I és un problema, perquè resulta que la gent té tantes fotos que no les mira després. O sigui, t'envien unes fotos d'un viatge. Pot ser terrible, perquè abans, quan feien les fotos de la primera comunió, o feien sobretot el vídeo, te convidaven a veure el vídeo, i la majoria de gent quedava dormida quan miraven les fotos. Jo, de fet, que he viatjat bastant, quan venia, feia diapositives. I en la, bueno, feia el millor segons el viatge, però 4, 5, 6 rotllos. I quan venia, m'estimava, em seleccionava els 100 millors.
100?
100 millors.
Està bé, ho acceptam.
I m'estimava més que me diguessin, ja s'han acabat, que no que me diguessin 4, en queden.
Clar, i ara, en canvi, ara la situació és molt diferent, perquè ara qui no ha rebut mai una fotografia a través del WhatsApp d'aquell amic, amiga, cosí, cosina, familiar que està, per exemple, a les Catarates d'Iguazú, i en comptes de mostrar-te les fotos, convidant-te a sopar quan ets aquí, te les envia directament des d'allà, no? Ja o està. Si està a Tailàndia, una platja de Tailàndia, i tu penses, per dalt, quina enveja que me fas a damunt, no? Que ets a Tailàndia i m'envies la fotografia.
Sí, sí.
Bé, per cert, parlant de tots els teus viatges, segurament ara, si viatgessis, la fotografia realment impactant, no sé, posant l'exemple dels catarates d'Iguazú, que tu les has visitades, segurament la fotografia impactant seria fer la foto als turistes que fan la foto, o que es fan el selfie, no?
Sí.
Aquesta seria, no?, la fotografia impactant.
A de vora de la cantar el diablo.
Exacte.
que vamos, que sí, que ja pues, tothom se feia foto. Fins i tot jo me'n van fer una mal enquadrada.
Sí.
I la tenc, perquè clar, és una foto que jo no sortí, no surt mai aquestes fotos jo. Però bueno, aquesta sí que ho recordo perquè era un puesto molt guapo.
Mira, és una de les avantatges i a la vegada inconvenients de la revolució tecnològica del coneixement. Ja no hem d'anar a veure les fotos inacabables, pesades, del nostre amic que ha estat de viatge, això ens perdem, però, per altra banda, el fet que ell ens enviï la foto en el moment que està viatjant fa que perdi la màgia, el viatge, que segurament ja no ens contarà, perquè ja sabem que és allà i, a més, veiem les fotografies i segurament ens explicarà alguna cosa del que està fent allà.
Algunes fotografies privades no mos les enviarà.
No mos enviarà fotografies privades, però mos enviarà selfies des del lloc on està.
O no, o simplement ho posarà en el mur i ho veurà tothom.
Ho veurà tothom.
Així esperarà, una vegada en surten.
Esperarà a rebre molts m'agrades, segurament invertirà part de les seves vacances en constatar els m'agrades que té. I és una de les noves maneres de viatjar i de fer fotografies. Que aquí en aquest programa no criticam, senzillament ho hem posat sobre la taula i que els oients facin la seva pròpia conclusió. Fem una petita pausa per la publicitat. Tu saldrás de esta, créeme, y pronto entonarás pequeños cánticos.
Y en algún bar apartado. Cactus a IB3 Ràdio amb Felip Palau.
IB3, la ràdio pública de les Illes Balears.
Sonamà presenta Fusión. Vine i descobreix un dels millors espectacles del món. Més de 40 artistes internacionals. De l'1 al 6 d'agost, espectacle des de 49 euros on sopar inclòs. Nins, 50% de descompte. Reserves a sonamà.com. Fusión. Vine i descobreixo. Oferta especial per residents.
Llega el verano y es el momento de viajar con Balearia y Halcón Viajes. A Valencia, Denia o Barcelona desde 25 euros por persona y trayecto. Con animación infantil, barbacoa, magia, fiestas y mucha, mucha diversión. Halcón Viajes y Balearia. No hay verano sin mar.
A IB3 Ràdio cercam respostes mirant-nos als ulls.
Sebastià, el Cactus va començar a principis d'abril. Tu el primer dia ja vas dir que tens un telèfon de primera generació, un telèfon petit. que no té càmera de fotos, només emplees el telèfon per cridar i per SMS.
Sí, és que això és un telèfon, l'altre és un ordinador.
Vas decidir desconnectar.
He desconnectat, sí.
Després de tots aquests mesos de programa, sí, continues igual de convençut del que vas fer?
Més, sí.
Més? Per sí. què?
Pues ara em trobo realment més tranquil i ja no m'importa si els altres estan utilitzant o no el seu ordenador mentre estan a vora meu. Ja m'importa un poc menys. Abans pues, m'estressava veure-los, ells estan ocupats, no?
Estem escoltant un dels temes que han punxat durant aquests mesos al programa i que podeu trobar, per cert, a la nostra llista de Spotify. A Cactus List tenim totes les cançons que han sonat durant aquests mesos, com aquesta Robot Rock de Daft Punk. El rock dels robots. Els robots que de cada vegada són més presents a la nostra vida. I ara escoltareu una persona integrada dins aquest món i, de fet, ella és experta en màrqueting digital, que vendria a ser un encàrrec, una feina que consisteix en orientar un poquet a la gent que està desubicada i amb la necessitat que tenen, per exemple, les empreses d'ésser avui en dia a les xarxes socials, perquè si no ets a les xarxes socials és difícil sobreviure. I sobretot m'estic referint a empreses de tot tipus, però tot sobretot tipus. Empreses de continguts, empreses... Bé, podríem parlar també d'empreses ja d'alimentació, perquè no parlar d'empreses turístiques, i ella fa aquesta feina, sí, que és molt important. Ara bé, na Patricia Barcena, que ara escoltarem, està connectadíssima, te'n recordes? Sí. Però molt pendent de tantes coses a la vegada, de contestar, que ho va fer molt bé, però estava pendent del seu mòbil, pendent de com havíem de compartir el que estaven fent en aquell moment, i arribava realment el moment, un moment en què tu pensaves i es pot realment fer feina, es pot realment pensar sense tenir la necessitat de compartir tot allò que estem fent i sense la necessitat de vendre, perquè una de les coses amb les quals hem debatut aquí en aquest programa és que ens estan venent més que mai durant tot el dia. Una persona que té una foto de perfil al seu Twitter, al seu Facebook, en alguns casos ja s'està venent, no? Està venent una imatge. I dona'm a recuperar aquesta conversa amb Patricia, si t'apareix, Sebas,
sí,
amb la qual valen parlar de molts temes. Valen parlar, per exemple, d'això, no? De la necessitat d'estar connectats. Ella no creu que sigui massa, massa bon i massa sa, però és el que hi ha.
O sea, si no mentiríamos. Pero ya es algo natural en las nuevas generaciones, ¿eh? Para nosotros es como estás dejando de experimentar o de vivir las cosas al 100%. Hay fotografías que van rulando por ahí por las redes que sale todo el mundo viendo un espectáculo con un móvil en mano y una señora más mayor, súper feliz, mirando sin móvil, sin nada, mirando, ¿no? Directamente. Entonces, se puede decir que vemos a través de nuestras cámaras, ¿no? Lo que está sucediendo. Para nosotros es raro, incluso puede ser poco sano, pero para los niños, para los adolescentes, es lo más natural del mundo y lo disfrutan de esa manera.
Pero esa cuestión es que aquest vídeo después no el sabeu en casa. O sigui, han anat al concert d'ACDC, ho han gravat,
por
no
que,
ho han disfrutat
por eso,
i després no ho veuen a casa.
Que lo viven desde otro ojo. Es como
no, pero yo digo que no lo viven, pero después no lo miran.
Pero es que esto es nuestra visión. Ellos así lo están viviendo. Me refiero, son mentalidades al final, ¿no? Y es verdad que yo estoy de acuerdo que tendríamos que hacer desintoxicaciones de vez en cuando o aprender a tenerlo en silencio y hacia abajo. Pero sí que es verdad que es su manera de ver las
cosas.
Però vol
dir que encara no és una tendència això d'agafar un mòbil només d'emergència com el meu. A mi m'han dit que jo estic creant tendència, que això és el que farem, no només les persones grans, sinó
alguna persona más. Conozco alguna persona más. No intento convencer a nadie de que se meta en ninguna red social ni nada, porque además creo que eso es una elección de cada uno. Sí que creo que es necesario que todo el mundo conozca cuáles son y cómo funcionan, porque a partir de ahí puedes elegir si te son útiles o no. Sí. Entonces, lo que sucedía ya hace años es que la gente decía, yo no quiero Twitter. Y le decías, ok, ¿cómo funciona Twitter? Ah, no sé, pero no quiero. Entonces, no sabes, es como si alguien dijera, yo no quiero escuchar la radio, no quiero ver la televisión. Y dices, pero, ¿y para tu negocio, por ejemplo,
sí.
te puede interesar tener una cuña? Bueno, te puede interesar.
Alguns ja veiem cap on mos duu això de tenir, estar 24 hores connectats, i tot el que feia s'ha canviat, no? I jo m'he quedat com era abans, i viure el moment, que es todo lo que los psicólogos te aconsejan, vivo el momento, ¿no?
Sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, no voy a defender las redes y pese a que trabajo en eso, internet en general, sí. ni lo voy a ni creo ni soy detractora ni mucho menos, porque ocurre de todo por internet. Al final es un reflejo en otro canal diferente de las personas, ¿no? De cómo actúan las personas fuera, pues pueden actuar dentro. Te podría dar mil casos, pues desde buenas causas que antes solo llevaban a unas pocas personas y que gracias a las redes sociales han podido no solucionarse, pero sí mejorar mucho, o sea, en gran cantidad.
La presión popular ha guanyat amb això, pot
exacto.
Ser,
sí. Conexiones con familia, que no podías hablarte, antes era impensable hablarte en directo con alguien que estuviera en Canadá o en Latinoamérica o en Asia o en donde
yo
fuera.
Yo cada día platico con mi hermanita linda.
Si guayan a bis.
Está allá muy lejitos. Por cierto, ya nomás le vi un video en directo que era el Facebook Live.
Muy bien, veo que estás muy puesta al día, ¿eh?
Un amiguito mío decidió que baila reggaetón lindo, pero me enojó que la imagen llegaba con retrasito, pues.
Claro, no andaba ritmo, no andaba tiempo.
Claro, fue la excusa. Yo creo que a lo mejor no iba a ritmo y dijo que era que no llegaba a tiempo Facebook Live.
Explícanos, platica un poco qué es el Facebook Live.
Vale, okay. Bueno, el Facebook Live, en este caso, pero que no lo sé decir, ¿eh? Tengo que aprender a decirlo de ti.
Facebook Live.
Exacto, ay, gracias. El Facebook Live es, Facebook continuando las tendencias también, que es el vídeo a tiempo real, ¿no? Twitter compró Periscope ya hace un año y pico, y se trata de poder coger tu móvil y, pues, ahora mismo está retransmitiendo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la radio. Pues lo mismo que existe Periscope para Twitter, Facebook ha sacado el canal Facebook Live.
Ya, sí. Un momento, que soy Kiko. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia?
Hola, Kiko.
Yo es que estoy con el Periscope este que no me acabo de aclarar, porque claro, yo ahora mismo, mira, yo ahora cojo el móvil, ¿has ¿sí? visto qué pedazo de móvil que tengo?
Bueno, último más modelo.
Más grande que el tuyo, ¿eh? ¿Sabes sí. qué te voy a decir? Claro, yo ahora sí mismo me estoy grabando con el Periscope.
Ajá.
Es que claro, tengo una mano ocupada y con la otra pues tengo que intentar leer las preguntas que me han puesto estos ajá. del cactus. Pero es que claro, yo tengo que estar pendiente del móvil uh-huh. mientras estoy hablando, ¿sabes? Y entonces, pues,
son muchas cosas
a la
radio.
Y espérate, además, uy, perdón, porque es que en Periscope y en Facebook Live no solo retransmites, sino que tienes que responder a la gente que te habla en directo.
Ya.
O sea, son muchas cosas.
Ya. Pues mira, ahora mismo mis colegas me están preguntando.
Exacto.
Mira, está Pedro que me estaba haciendo una pregunta. A ver qué me dice. Me pregunta qué es esto del marketing digital, porque claro, es que tiene razón, yo esto del marketing siempre era como un departamento, ¿no? Como un departamento que vi esas empresas, y ara mateix ja no es un departamento, ¿no? Ja és que nosaltres mateixos som el marketing, ¿no? Nosaltres mateixos.
Uy, ahora me haces responderte como dos o tres cosas diferentes.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Kiko, sí, no, ha vingut preparadíssim.
Sí, sí, uy, se l'ha preparado. A ver, uno,
espérate marketing. Un momento, antes de responder, que sí. Le hago una foto para el Periscope.
Venga.
Vale, muy bien, ya está, vale.
Listo.
Espera un momento, que la comparto. ¿Qué filtro quieres que ponga en la foto?
A ver, ¿te ayudo?
A ver, mira, filtro sepia, filtro nostalgia.
Nostalgia, ¿no? Vamos a poner algo alegre.
Vale, muy bien, lo comparto, vale. ¿Cómo te encuentro en el Twitter?
Venga, vamos a poner @ipatri.
@ipatri, vale, de acuerdo, muy bien. Pues ya está, ya lo he enviado.
¿Pusiste hashtag?
Ay, no, se me ha olvidado, tío.
Uy, habrá que repetir.
Al final no fue en mes, no me fue mucho.
Fichata, uh-huh. Sebas.
Ja no fem ràdio, ja sortim a la red, ja molt veu tothom, ja no ràdio.
Oye, pero esto pasa mucho, ¿eh? Y además no estoy nada a favor que pase con las empresas y con los medios tradicionales.
Sí, es decir una cosa, ¿eh? Y esto de la marca personal, ya hace muchos años que existe. Ajá. Yo tengo un escut d'armes del meu linaje. Y es boníssim, això es una marca personal.
Pues sí, claro sí, que sí.
Un bon escut d'armes.
Sí, tengo toda la razón. Por lo cual, tenemos que aprender a trabajarla sí. bien. De hecho, en Harvard, los exámenes finales de la universidad
se comparteixen.
Seguro que los venden y todo. No, pero ya no van a ser exámenes, va a ser una bitácora, un blog.
Ah!
pensat, Sebastià, si els exàmens, quan diu una Patrícia, seran a través d'un blog, acabarem amb les maldites xuletes en castellà. Ja no tindran sentit. Aquells bolis, tu te feies aquells bolis?
No, perquè no tinc
mai. No te gravaves aquells bolis per fer exàmens?
No, perquè tinc molt mala vista, mai me van a bé això de les xuletes.
Una forta salutació, per cert, avui no són amb nosaltres, però per en Xavi Canyelles i en Alexandra Palomo, sí, els dos actors que ens han acompanyat durant tots aquests mesos a Cactus i que han fet múltiples personatges que han fet tractar aquests temes amb, una, sí, amb un somriure, Sebastià.
Sí, els necessitàvem i els necessitàvem. Estela Maris, Pep Toni, en Quico, que ha vengut també, en Guayanavis i...
En Quico ha vengut, eh? Avui en Quico ha vengut.
En Quico...
Clar, així, no ho som aquí, què tal, com estàs? Molt, molt bé, no? T'ha quedat molt guai el programa, saps?
Això, pues, salutacions, Clitoria, que estàs per allà també.
Salutacions per tots. Així és, en aquest programa coral, en aquest programa multipantalla, vàrem dir un dia, no? Que era multi-tot.
És que aquí a vegades tenim molta gent.
Sí, avui som menys, eh? Sí. Avui som menys. Vam recuperar ara l'entrevista que vàrem tenir amb en Joan Mollà, antropòleg. Ha vengut diverses vegades al programa. És un antropòleg. Evidentment no fa feina d'antropòleg, només faltaria que un antropòleg en aquest país trobés feina d'allò que va estudiar, i sobretot antropologia. Bé, bromes a part, ell ens va parlar un dia de lligar i internet, sobretot arrel d'aquest fenomen social i econòmic, perquè és una de les empreses que cotitzen més a borsa, com és el...
No sé, el mític...
El Tinder.
El Tinder.
Idò, anem a escoltar aquesta conversa que vam tenir amb ell, que ja des d'un punt de vista antropològic ens explicava que això de lligar ve de molt i molt i molt enfora.
Bueno, va començar en la primera divisió celular, lo de lligar, el fet de que dos ens vius, bueno, pues... reprodueixin entre ells, s'acerquin entre ells i després donin lloc a una nova criatura que manté la supervivència biològica en el planeta, és anterior a la nostra imaginació.
Però no hi ha ritus d'aquests de parets, de coves que mostrin ja certes actituds humanes cap a... de festeig, a través de... a través del temps de la prehistòria?
Jo crec que cada comunitat ha funcionat d'una forma un poc diferent segons les seves necessitats adaptatives i, bueno, pues, per exemple, me ven es cap que hi ha una tribu que se diu Etsoe, retratada...
Perdona?
Etsoe.
El Soe.
Sí.
No és el Partit Socialista.
És... D'acord. És anterior, és Zoe. Z-O-E.
Hauries d'haver dit Zoe i no Tsoe. Jo també me passa això, sí. Dic Tsoe, pizza.
Sí, després era de Ciutadans. Ciutadans funciona un poquet diferent. Però els Soe són una tribu indígena del mig de la selva amazònica, que les dones, bueno, és un matriarcat, que les dones tenen sis homes, un és el pescador, un altre és el que tenen sa casa, un altre és el que se reprodueixen, un altre és el seu amic i, bueno, pues, té relacions sexuals i emocionals en cada un d'ells. En aquest sentit, és una tribu que té més de 10.000 anys i funciona d'una forma completament distinta a com funcionen altres ètnies, per exemple, d'Àfrica, en la qual la dona és relegada a una figura quasi animal, vull dir, un compte les dones que té igual que les vaques que té, i, bueno, es processa, o és econòmic, o és simplement tal.
Xavi. No, i de fet, és al revés, com molt bé has dit, hi ha la tribu del cucucú a Indonèsia, que les dones viuen amb els porquets, donen de mamar els porquets, i l'home que té més porquets té més dones. De tal manera que és més ric i també, curiosament, se sent més atret, les dones se senten més atretes per aquell home que té més porquets i que té més dones, perquè se suposa que té més poder, per tant, més millor supervivència.
Sí. És un assumpte de supervivència, que el teu instint, malgrat no ho racionalitzis, tu veus a la persona que tens de davant i dius, bueno, pues aquesta és una bona parella per jo reproduir-me i fondre-me amb ells les generacions properes.
Bé, fem un vot, si t'apareix, ben gros, cap a fa 20 anys, l'època de la nostra adolescència, més o menys aquí tots tenim una edat que oscil·la, no? Més o menys, entre els cap a 40, 40 i pico.
I un poc més,
un poc més. Bé, la Moca en té 70. La Moca...
No, 92.
92?
Sí, vaig fer 92 el Nadal passat.
Això sap per què? És perquè estàu enamorat encara.
Sí, 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 sí.
La Moca ens va explicar la setmana passada ell com ho feia per festejar.
Una margelida.
Cada dia anava a casa dona,
a casa xogres. I per carta, escrit a mà, i arribava 3 setmanes tard.
Ei. Des de bon, però. De bon
des de
fins
bon. Home, d'un poble fins a l'altre.
D'un poble fins a l'altre. Bé, i de, si t'assembla, anem a comparar un poc això del Tinder. Anem a... Sí, fer una radiografia, anem a entre tots pensar com s'ha lligat fa 20 anys. Quan no teníem telèfons mòbils, quan només teníem telèfon fixe, quan el nostre realment moment de veda, per dir-ho d'alguna manera, era els divendres o els dissabtes a la nit. Com era abans i sobretot, què significa Tinder respecte a aquest concepte que tenim nosaltres ja un poc antiquat del fet de lligar?
Jo trobo que és un canvi brutal a nivell històric, antropològic, etc. Trobo que cada vegada, crec que no és exagerat dir que són de les darreres generacions que han llegat sense internet. I, bueno, perquè bueno, cada vegada a nivell numèric de parelles que s'estableixen, relacions sexuals, valoració en borsa d'empreses com Tinder, Mític, etc., donen fe d'una pauta que s'està seguint a nivell de tots els països desenvolupats i, bueno, pues aquesta és una tendència i no veig cap raó perquè la cosa vagi a menys. Però, evidentment, abans se lligava... Bueno, pues cara a cara, te li jugaves tot en la teva cara, les teves olors, sí. Sobretot amb el teu llenguatge no verbal, etc. Cosa que encara no internet no hi ha entrat, perquè el llenguatge no verbal és fonamental.
És compatible també, eh? A vegades dius aquesta o aquesta m'agrada, menys si està per Tinder. Efectivament, aquest que he vist, claro. És a Tinder. Suma.
Deia en Joan Mollà que, clar, a través de la tecnologia, a través de Tinder, no podem saber l'olor que fa l'altra persona. A lo millor arribarà això un dia. A lo millor podem saber l'olor que fa la gent a través dels mòbils, o no? Tu què trobes?
Complicat.
És complicat.
Sí, no.
I si això arriba, sempre l'olor serà bona, com les fotos, que sempre són bones. Mai, difícilment coneixem la cara, diguéssim, més fosca de la gent a través de les xarxes socials, no, Sebastià?
Sí, no la coneixes, és important conèixer-la.
És fonamental.
Sí.
Escoltam ara una cançó que volies fer sonar setmanes enrere i avui sí, a la fi, li han trobat un lloc.
El senyor Edwin Collins tenia ganes de venir, va venir amb una altra cançó i avui torna amb aquest hit que va ser el més important que ha tingut mai. Això no ho saps fins que trau la cançó i després la gent respon d'una manera o altra, no? Però és que això és un superhit.
Escoltam una mica més a Edwin Collins i fem una petita pausa per la publicitat i en tornar a la darrera bloc, la darrera part d'aquest darrer cactus en aquesta temporada a IB3 Ràdio.
Cactus a IB3 Ràdio, fent la cua al segle XXI, amb Felip Palou.
IB3, la ràdio pública de les Illes Balears.
Gusta viajar, ya no tienes excusa. Aprovecha las excursiones de un día de Balearia y Alcón Viajes para una escapada rápida a la isla vecina desde 20 euros por persona y trayecto. Y ahora también Formentera desde 28 euros por persona y trayecto. Y elige cuándo vuelves. Alcón Viajes y Balearia. No hay verano sin mar.
And
ràdio pública de les Illes Balears.
Cactus, a IB3 Ràdio, amb Felip Palau i altres pues.
Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña.
Amén, Jorge Drexler. No és la màquina que fa l'home, sinó l'home el que fa amb la màquina.
Sí, ho diu tot en Jorge Drexler.
En aquesta cançó.
Sí.
És una cançó realment especial i que, com vos hem dit abans, està a la llista de Cactus, Cactus List a Spotify. Anem ara a recuperar un moment còmic d'aquest programa. Vàrem recrear una telefonada entre dues amigues, una que té ganes de quedar amb l'altra, en aquest cas Natonina, però Natonina va molt estressada i sembla que l'estrès li provoca qualsevol excusa per no poder quedar amb la seva amiga.
Això mos passa molt, no trobem el moment, encara que hi és el moment, però no el trobem.
Però fixa't, ara ho escoltarem, fixa't que al final hi ha com una conclusió de tot plegat i és que... Bé, escolta, anem a escoltar, anem a recuperar-ho, vinga, vinga, anem.
Digues, com va?
Bé, digues, digues.
Mira, te cridava per saber si volies quedar per prendre alguna
cosa. A veure, quin dia?
No sé, dilluns que ve, hora baixa, com ho tens? Mira, podríem fer un poquet d'exercici juntes, si vols, com quan...
Mira, dilluns i dimecres fatal, tinc ioga, no em puc deixar, val una pasta, Bel, ho saps.
I dimarts? No sé, dimarts podríem cercar un lloc tranquil i, no sé, relaxar-nos.
No puc dimarts, és que tinc mindfulness, és com una meditació plena consciència.
Ah, i després d'això que tens, no sé, rotllo a les 8, podríem sopar plegades i fer 4 rialles, guanyar molt.
No, és que a les 8 entro i faig risoteràpia.
Risoteràpia.
Sí, va superbé. Per què no t'apuntes, Bel? Està molt bé de preu,
No, no, pas. Mem, i dijous? Va, tia, que tinc ganes de fer una xerrada tant tu, com quan érem...
És que m'ha estat molt de greu, dijous he quedat amb una lot per fer conversa. Ell en castellà i jo en anglès. Necessito millorar.
Conversa?
Sí, ja. Sí, però Bel, no te pensis que no vull quedar amb tu, però és que vaig molt liada, ja ho veus.
No sé. I dissabte? Tia, va, que tinc moltes ganes de fer-te una abraçada i xerrar.
Fatal, dissabte, precisament. És que he entrat dins un grup de tree huggers i m'he compromès.
Tree huggers?
Sí, abraçadors d'arbres. Cercam un arbre i l'abraçam. Va superbé per desestressar-se, ho has de provar. Mm. Escolta, he de penjar, Bel.
Però escolta, i si fan, no sé...
Escolta, per què no queden per WhatsApp? Mm. Envia'm un WhatsApp amb els dies que pots quedar i te respondré, val?
Sí.
Ah, per cert, molt bo el que has penjat en el Facebook, m'ha encantat.
Què exactament?
Aquell vídeo que parla de que per modes mòbil cada vegada quedam menys amb sa gent. I estic totalment d'acord, eh? L'he compartit, no te queixaràs, Bel, t'he de deixar. Vinga, en truquem, adéu, adéu, Bel.
La conclusió és que Natonina no pot quedar amb Nabel perquè dedica molt de temps, en aquest cas, però a ella mateixa. I tot allò que li reclama Nabel, xerrar, abraçar-se, tenir una conversa, riure, tot allò ella ho fa, però pensant en ella mateixa.
I ho fa d'unes altres maneres. Ho fa anant a risoteràpia, anant a fer exercici, no sé on. Inclús la conversa, la programa per tenir-la, una conversa com a... de, no amb la seva amiga, sinó d'una altra manera.
Sí, podem dir que en aquest món actual programam els moments de riure, programam els moments de fer esport, programam els moments de parlar, fins i tot. Vivim bastant programats. per acabar aquest cactus, anem a recuperar l'entrevista que vàrem mantenir amb Ivan Castell, professor de ioga, concretament del mètode Iyengar. Sebastià, què recordes d'aquella entrevista?
Que Yomo sí que ha arribat a si mateix, no? Que és el que molt de vegades intentem arribar-hi, no? Pensant en què som nosaltres, no?
Ha arribat el jo som, però des de la pràctica, des de la feina. Encara no moltes obres de pràctica.
Mira, record que va dir que encara no sabia si el que feia actualment era ioga. És a dir, que ell, com que va adquirint nivells de ioga cada vegada més bons, pues pensa que potser el que està fent ara en el futur no li pareixerà realment ioga. Això és perquè ell realment s'hi dedica i evoluciona molt, no? No és el mateix el que fa avui que el que farà d'aquí 2 anys.
Interessant, molt interessant. Va ser la conversa que ara, en un petit fragment, recuperant per tots vosaltres.
Bueno, Iyengar siempre dice, hay cosas que son, digamos, momentáneas, un alivio momentáneo, ¿vale? Pero lo que buscas es realmente que sea duradero, que sea, no sé, por ejemplo, yo me puedo distraer yendo al cine, viendo una película, te distraes, estás 2 horas absorto en eso, pero la práctica del yoga es un estado permanente, digamos, porque es la persona, digamos que estamos vivos, nos estamos moviendo en la vida, entonces es un estado permanente en el que tú estás en sintonía, ¿no? con lo que estás haciendo, con los demás, etcétera, y con tu estado, cómo te encuentras.
Segon mite fals del yoga: només el poden practicar dones.
Las mujeres lo tienen más fácil. Las mujeres lo tienen más fácil que el hombre. De hecho, siempre se ha dicho que la mujer tiene un cuerpo más flexible, también tienen más paciencia, más perseverancia. El hombre quiere todo más rápido. Entonces, tiene que trabajar más las posturas que las mujeres. En verdad, el cuerpo de la mujer es ideal para la práctica. Pero hoy en día, por ejemplo, hay muchísimos hombres practicando también yoga. Antes, había más mujeres, porque el hombre, precisamente porque lo que hemos hablado antes, huía de las clases de yoga por el hecho de pensar que tenía que estar allí quieto, sin hacer nada, etcétera. Prefería coger e ir a jugar un partido de fútbol, después tomarse 2 cañas con los amigos y ya está, eso era la relajación. Pero ahora se ha visto que incluso gente deportista que viene a practicar yoga, que hacen el triatlón, por ejemplo, se dan cuenta del trabajo enorme que hay dentro de una clase. Incluso les cuesta muchísimo la práctica de las posturas. En yoga se trabaja elongando los músculos y en el deporte se trabaja normalmente contrayendo los músculos. Entonces, por eso muchos deportistas que vienen también vienen para compensar el trabajo que hacen de contracción, para evitar lesiones, etcétera. Vienen a yoga para estirar, etcétera. Cada persona busca un poquito por qué hace el yoga, pero en verdad el yoga va trabajando por dentro a todos los niveles, no solo a nivel físico.
Y vos has dicho que las mujercitas tenemos un cuerpecito lindo, sabrosito, para poder hacer el yoga. ¿Has visto mi cuerpecito? Si sirve para su clase.
Totalmente.
No guanyen avis, és més d'anar a ballar a les 2 de la matinada.
El reggaetón. Claro, el reggaetón me medita también a mí.
Es meditación en acción. Es meditación en acción.
Bé, un altre mite de retruc. Parlàvem de les dones. La gent gran no pot fer ioga. També l'han de matar en aquest mite.
Mira, sí, hay una... Es muy importante esto, porque los textos de yoga antiguos, en los primeros párrafos del texto, dicen que el yoga es para todo el mundo, para el joven, viejo, gordo, delgado, enfermo, sano, todo el mundo se puede beneficiar de la práctica del yoga. Y afortunadamente Iyengar lo que ha hecho es demostrar que es posible, y por ejemplo Iyengar ha adaptado las clases de yoga con soportes, etcétera, y concretamente en el centro tenemos una clase para mayores de 65 años que están encantados, llevamos 2 años con esa clase y no fallan.
Yo puedo venir yo.
Totalmente. Claro que sí. Después, la práctica del yoga tiene que ser, y es para todo el mundo, desde niños a mayores, pero ojo, porque la cuestión está en cambiar la manera de hacer. Por ejemplo, no puedes hacer lo mismo con los niños que con los adultos o que con los mayores. Pues entonces a un niño le puedes matar el interés por la práctica del yoga. Si a un niño le pones una clase de adultos, se ha acabado ya para él la práctica del yoga. Y a lo mejor a los 18, 19 años le haría muy bien practicar.
Amb aquest fragment de l'entrevista del professor de Iyengar Yoga, del mètode Iyengar, Ivan Castell, posen punt i final en aquest debut de Cactus, darrer de la temporada. Sebastià.
Sí, bones vacances.
Bones vacances. Rafa Andrés ha estat al control de realització. Vinga, adeu, salut. En punt, les 7.
IB3 Ràdio.